Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna, de los servicios informativos de La Luna Celia Tiempo Radio. La pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar son los encargados de la difusión de las noticias. Al final del noticiero, Marina Calatayud, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, entrevistará a Amalia Alba, presidenta de la Federación Valenciana de Mujeres Progresistas. Noticias de ámbito internacional. Los psicólogos Will Cunningham y Kaklan Tapifa de la Universidad Estatal de Hoe descubrieron el efecto durante la exploración de los cerebros de 38 voluntarios mientras miraban una serie de imágenes que evocaban sentimientos positivos, negativos y neutros. Los escáneres cerebrales de los voluntarios que puntuaron alto en una prueba estándar para la felicidad mostraron que la actividad en ciertas regiones reforzaba su predisposición a la felicidad y creaba un ciclo de positivismo, según dijeron los científicos. La actitud positiva ante la vida no era un reflejo de ingenuidad o ignorancia de las amenazas del mundo y los peligros, dijeron, sino una mejor respuesta a los acontecimientos positivos y las oportunidades que los rodea.
Los gases de efecto invernadero de origen humano alcanzaron un máximo histórico en la concentración en la atmósfera durante 2010, según revela el informe anual sobre esta materia de la Organización Meteorológica Mundial, que constata además que se ha registrado una aceleración en el incremento de estos gases. La carga atmosférica de gases de efecto invernadero provocados por las actividades humanas ha alcanzado un nivel récord desde la época preindustrial, ha asegurado el secretario general de la OMM, organismo dependiente de la ONU, Michael Jarrod. Incluso si lográsemos detener hoy mismo las emisiones de gases de efecto invernadero, permanecerían en la atmósfera durante décadas y afectarían al delicado equilibrio de nuestro clima, de nuestro planeta vivo, ha argumentado Jarrod en un texto introductorio del informe.
El momento en que los humanos salieron de África para colonizar nuevos horizontes es una de esas preguntas clave. En los últimos años, las teorías se multiplican y cada una de las propuestas científicas se va perfilando con nuevos hallazgos que ayudan a precisar cómo y cuándo se abrió la puerta. El publicado recientemente en la revista PLOS ONE perfila un escenario novedoso, en el que habría que ubicar el primer viaje culminado con éxito de los humanos anatómicamente modernos Homo sapiens 35.000 años antes de lo que aseveran los libros de historia. El primer asentamiento consolidado fuera de África se debería datar hace alrededor de 106.000 años, en lugar de los 70.000 años considerados hasta ahora como el momento más plausible. Y todo gracias a un montón de piedras troceadas y talladas de una forma muy particular, unas piedras que estos humanos dejaron atrás hace miles de años para que el equipo de Jeffrey Ross, investigador de la Universidad de Birmingham, les encontrara un parecido sorprendente.
Activistas saharauis han visitado en Bruselas el Parlamento Europeo para exigir a los diputados europeos que no apoyen la renovación del acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea. La intención del grupo de activistas saharauis en su visita a Bruselas era la de explicar a los eurodiputados cómo el actual acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos proporciona a Rabat ingresos que usa para seguir expoliando de forma depredadora los recursos naturales de manera ilegal en el Sáhara Occidental con la complicidad de empresas europeas y multinacionales, según citan los activistas saharauis. Los activistas saharauis quieren que el Parlamento Europeo vete el convenio, no solo por las ganancias ganancias económicas de las cuales el pueblo saharaui nunca se ha beneficiado, sino también por la destrucción ecológica en las aguas saharauis.
Noticias nacionales. La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que acabe con la discriminación de los trabajadores extranjeros en el acceso al empleo en el sector público. Bruselas exige en concreto que al contratar y al determinar las condiciones de trabajo, salario, grado o perspectiva de carrera, se compute la experiencia previa en otros Estados miembros. El caso se refiere a las disposiciones discriminatorias vigentes en varias comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Madrid, y a su aplicación en particular a profesores y profesionales sanitarios. No solo afecta a los extranjeros, sino también a los españoles que han trabajado en otros Estados miembros. Si en el plazo de 2 meses las autoridades españolas no han corregido los problemas detectados, el Ejecutivo Comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las universidades españolas registraron un total de 16.279 alumnos con discapacidad en el curso 2010-2011. En el curso 2008-2009, el número de estudiantes ascendía a 12.000, lo que supone un aumento de más del 26% en apenas 2 años, destacó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que considera que este aumento progresivo de alumnos refleja la intensificación de las políticas de inclusión educativa desarrolladas en los últimos años, que en todo caso han de continuar, pues la representación de la discapacidad en los estudios superiores es todavía muy inferior a la de la población sin discapacidad. Los datos fueron aportados por el secretario general de Universidades del Ministerio de Educación, Marius Rubiralta, en una reunión de la Comisión de Universidades del Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad celebrada en Madrid y en la que ha participado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
El presidente de los farmacéuticos gallegos confirma la retirada de la tarjeta sanitaria a los parados. Así lo aseguró José Rodríguez Zacal a Radio Voz. Hasta ahora no había muchos casos, pero empiezan a notarse, aseguró Rodríguez Zacal, quien se mostró perplejo porque suceda algo así en un país donde la asistencia sanitaria es universal, como pone de manifiesto el que se atiendan a todas las personas que llegan de fuera, y se prive de este derecho a una persona que encima se ha quedado sin trabajo. La denuncia había sido hecha por la central sindical CIG, desde donde se aseguró que los desempleados residentes en Galicia que llevan más de 12 meses en paro se quedan de forma automática sin tarjeta sanitaria. Se les bloquea la tarjeta sin previo aviso, algo de lo que se enteran en el momento de llegar a la consulta, y hasta que no reciben lo que les acredita como personas sin recurso, no tienen acceso a la sanidad pública. Mientras tanto, deben pagar la consulta y el tratamiento farmacológico que les prescriba el médico, aseguró la central sindical.
El 82,8% de los españoles creen que los impuestos no se cobran con justicia, es decir, no considera que paguen más los que más tienen, y más de la mitad de la ciudadanía, 54,5%, está convencida de que paga muchos impuestos. Son datos de la encuesta anual sobre opinión pública y política fiscal que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, según la cual el 61,5% de los encuestados piensa además que lo que paga el Estado en tasas le beneficia poco o nada. Un porcentaje similar, 59,1%, entiende que recibe menos del Estado en servicios públicos de lo que está pagando en impuestos y cotizaciones. Asimismo, el 84,1% de los españoles considera que existe mucho o bastante fraude fiscal, y el 65,2% cree que la administración hace pocos o muy pocos esfuerzos por combatirlo.
No. Noticias de ámbito local. El sistema productivo basado sobre todo en la construcción es una de las causas que han llevado a los jóvenes valencianos a registrar casi un 40% de fracaso escolar, uno de los índices más elevados del país, frente al 10% que afecta a Asturias. Así lo puso en evidencia el presidente de honor de FETE UGT País Valenciano, Gerardo Fernández, que junto a la presidenta de la Federación de Padres de Alumnos, FAPA, María José Navarro, presentó un programa con más de 80 medidas para atajar el mayor problema del sistema educativo. Desde FAPA, su presidenta criticó los programas experimentales como el del uniforme escolar que hasta ahora ha desarrollado la Consellería para atajar el fracaso. Son insuficientes, no se han evaluado ni se les ha dado dotación económica ni personal, lamentó. Fernández, por su parte, recordó que el anterior conseller Alejandro Font de Mora llegó a citar la inexistencia del trasvase del Ebro como una de las causas.
En el Día de las Personas Sin Techo, el Ayuntamiento de Valencia ha cifrado en unas 1.020 personas el número de personas que ha solicitado la ayuda del Centro Municipal de Atención a Personas Sin Hogar en lo que va de año. La cifra se mantiene estable desde la subida que se sufrió con la debacle económica. Cáritas, junto con la Asociación Valenciana de Caridad, el Albergue de San Juan de Dios, la Asociación Tirius, la Congregación de Esclavas de María y RAIS, Red de Apoyo e Inserción Social, entre otras, trabaja día a día con la gente que vive en la calle. Nosotros hemos atendido a 1.161 personas, de las que el 85% son hombres y el 15% sufre alguna enfermedad mental y el 7% alguna adicción, ya sea el juego o las drogas, explica Juan Antonio Manuel, director del programa Mambre de Cáritas.
En un informe confeccionado por el portal Mayores, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, INSERSO, el 78% de las plazas en residencias para mayores de 65 años de la Comunidad Valenciana pertenecen al sector privado. El estudio revela que la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad tras Cantabria, 83,9%, y Cataluña, 81,6%, con mayor penetración del capital privado en la atención de la tercera edad. Miguel Usó, secretario general del sector de la salud del sindicato UGT País Valenciano, explicó que la ley de dependencia ha causado que aparezca la figura del cuidador, un familiar que recibe una ayuda de 300 euros tres veces menor al del coste de una plaza en una residencia pública. A su vez, fijó el coste de una plaza privada en una horquilla que baila en torno a los 1.500 y 2.500 euros, por lo que el gasto mínimo para las más de 20.000 plazas privadas supera los 30 millones de euros.
El estudio, igualmente, Alumnado y Género, Aptitudes y Comportamientos, elaborado por la Federación de Mujeres Progresistas, se presentó recientemente con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. El objetivo del informe que presentó la presidenta de la Federación, Yolanda Besteiro, es dar a conocer la conexión existente entre las desigualdades en las relaciones de pareja de jóvenes y los posibles episodios de maltrato que pueden producirse. Entre los resultados destaca que el 80% de las personas entrevistadas cree que la chica debe complacer a su novio, el 40% piensa que el chico tiene la obligación de protegerla a ella y el 60% está de acuerdo en que los celos son normales en una relación.
A continuación, Marina Calatayud, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, nos tiene preparada una entrevista para desarrollar esta última noticia.
Estem amb Amàlia Alba, presidenta de la Federació Valenciana de Dones Progressistes i gran experta en igualtat i en violència de gènere, per a parlar sobre l'informe Igualmente, Alumnado i Género, percepcions i actituds que, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència cap a les Dones, ha presentat la Federació Estatal de Dones Progressistes. Amàlia, què tal?
Hola.
Este informe està emmarcat en el projecte Igualmente, Prevenció de la Violència de Gènere en Jóvenes Inmigrantes, que amb financiació de la Direcció General d'Integració d'Immigrants i el Fons Europeu per a la Integració està portant endavant la Federació Estatal de Dones Progressistes. L'estudi, cal destacar d'ell que es tracta d'un estudi científic, la finalitat del qual és conèixer els valors, posicionaments, processos d'identitat i actituds de les persones joves, especialment en relació a la igualtat i a la violència de gènere. Molt important, i creiem que és destacable, la cientificitat de l'estudi, perquè precisament és el mètode científic el que ens permet conèixer què és la violència de gènere i com abordar-la per a aconseguir això que és l'objectiu comú de la societat, que és acabar amb ella. Amàlia, què destacaries dels resultats d'aquest informe?
És un informe que ha anat creixent de conforme anàvem treballant. En un principi pensàvem que era important detectar actituds des d'una edat temprana en els joves de possible situació de maltracte, i això ens va animar molt a tirar endavant el projecte i per a poder després incidir en els resultats d'aquestes actituds. I com ho hem fet? Hem utilitzat una metodologia senzilla però molt important, que ha sigut mitjançant qüestionaris que contenien en la seva majoria les preguntes tancades. Es varen repartir entre l'alumnat, que la veritat hem de destacar la col·laboració del professorat, que ens va ajudar i també li donaren naturalitat al tema. El professorat va distribuir el qüestionari, el contestaren, era totalment anònim, i després nosaltres hem treballat el resultat una vegada complementat, el vam recollir, el vam estar valorant, com tu dies, els datos han estat recollits d'una manera sistemàtica i després el posterior anàlisi s'ha fet d'una manera científica. Per tant, jo crec que els resultats podem, d'una manera prou, jo crec que seria poder-los comparar i poder-los utilitzar, han estat fets d'una manera que ens permet ara després poder-los comentar, els seus percentatges, com han estat els seus resultats. I la veritat és que els resultats destacaríem que la sorpresa per a nosaltres, per una banda, el que suposa el desconeixement de l'origen de la violència. Normalment no relacionen, no connecten la desigualtat en la violència, i després encara mantenen les creences errònies de reduir la violència de gènere a l'àmbit domèstic, o bé com a resultat també d'un matrimoni conflictiu. Encara mantenen mites com encontrar les causes del maltracte en una violència com a resultat d'una situació personal, o bé per el consum de drogues, o bé perquè a lo millor està en una situació d'atur i l'estrès. Hi ha una justificació de la violència com a resultat d'una situació personal i no d'una situació estructural, que és la desigualtat, que és el que genera la violència.
I respecte de la perpetuació de rols i els estereotips de gènere, quines dades es aporta a l'estudi?
Hem tingut alguns resultats que ja intuïem, perquè la realitat social ja ens intuïs que aquestes coses estan passant, no? Que és considerar propi de les xiques, en la seva majoria, pues, aspectes com la ternura, la comprensió. En una de les preguntes del qüestionari, quan estem parlant d'una qualitat, a què ens estem referint, continuen pensant que la comprensió, la ternura, és propi de les xiques i que, per altra banda, caracteritza més als xics aspectes com l'agressivitat, la valentia. Això són punts realment preocupants, perquè aquest tipus de valoracions ens porten a justificar certs comportaments dels xics basant-se en la naturalitat. Naturalment els xics són més violents, d'una manera natural els xics són més agressius. Creiem que ahí tenim que continuar treballant molt.
I en els aspectes de les tasques associades al gènere, les tasques de cura, la professió, què destacaries?
Ahí hi ha una cosa curiosa, perquè encara que aparentment quasi la totalitat, el 90% ho rebutja, diu no, això té que ser compartit per tots els membres de la família, però la pràctica no és el mateix. Al final, en altres preguntes, t'adones que els encuestats, les xiques, finalment, i també els xics, consideren que les persones que principalment, sobretot, deuen d'ocupar-se de les tasques són les mares i les filles, i després els xics ajudar. És una tendència que pensàvem que estava ja com més superada. T'he dit que està superada en un primer moment. No, a la pregunta, qui deu de fer? Pues tots, però després t'adones que no. I també ha sigut preocupant el resultat en quant a les professions. Continuen considerant professions de les dones i dels homes diferents. Quan ells preguntes en quina professió te veus més identificada, és veritat que les xiques accepten que estan igualment dotats per a poder exercir qualsevol tipus de professió. Era molt satisfactori de veure que tant les xiques com els xics veuen qualsevol tipus de professió se veuen. Però hi havia una pregunta en què es preguntàvem: i si tu fores xica o si tu fores xic, en quina professió te veuries més identificada? I ahí ja estava la cosa més mal, perquè contínuament diferenciació de professions per sexe. Les xiques estan més dotades per a temes com educació infantil, peluqueria, mentre que els xics els s'atribueixen més aspectes com que si camionero o arquitecte. Hi ha un percentatge molt baix, estaríem parlant d'un 20%, són els que opinen que tant els homes com les dones al final valdrien per a qualsevol professió.
Ens faltaria entrar en l'aspecte de les relacions de parella. Què destaques?
Diuen mal quan parlen de que les relacions de parella poden crear violència, ells diuen que no, que les xiques no accepten ja aspectes així d'entrada de submissió, rebutgen aquestes situacions de la idea de que suposen un evident poder dels xics sobre les xiques i, per tant, res de controlar-me, res de dir-me què me tinc que ficar o què me tinc que llevar. D'entrada, no estan disposades a renunciar a les seves amistats per mantenir la relació amb el xic. No obstant, continuen produint-se desigualtats en una situació en preguntes ja un poc més sutils. T'adones com continua el rol del xic i dels xiques són totalment diferents. En els enquestats, quasi el 40% segueixen pensant que el xic és el que deu de protegir a la xica, que entenen que els cels són normals, justifiquen, i és un percentatge altíssim. I després, una cosa que ja creguem que és molt, molt, molt preocupant és que en una relació la xica té l'obligació de complaer, de que el seu novio estigui content, perquè encara tenen eixa por, i si me deixa, i se'm va un altre, si jo no sé disc, és un punt especialment preocupant. Un percentatge molt baix és el que està en desacord d'aquestes afirmacions. Això el que ens anima i el que ens motiva és que hem de continuar treballant amb una educació per la igualtat des de tots els àmbits, des de l'escola, la família, la ciutat. Ens hem de implicar la necessitat de continuar educant en igualtat. Hem de millorar la construcció de les relacions afectives per a que no pugui haver aquest tipus de situacions de maltracte o de violència.
A mi, precisament en l'aspecte que ara acabes de tractar, en la implicació de la societat, en la implicació que ha de ser de tota la ciutadania, evidentment, em preocupa especialment la transmissió de valors que ja no està en l'educació formal, sinó en aquesta altra educació que rebem des de menuts. Aquestes xiques joves que de vegades tu i jo en tantes converses hem anomenat i hem dit que viuen en el que Amàlia Valcárcel dona nom, l'espejismo de la igualtat, que tantes vegades s'enfronten en tota la pressió social respecte de la construcció de la seva personalitat com a dones i com a homes.
Tenim que estar molt alerta perquè hi ha temes que d'una manera molt sutil. Nosaltres hem fet una activitat al voltant del 25 de novembre a València en un institut que ha sigut analitzar les lletres de les cançons. La idea era què cantes, què penses, i la sorpresa ha sigut, la veritat és que molt desmoralitzadora. Ha estat interessant perquè no s'adonava el que estaven dient i realment hi havia un maltracte i una violència i uns missatges de possessió del xic en la xica. Sembla que quan es parlen d'aquests temes es moleste, no, si ja està tot superat, si així som iguals. I quan entrem en aspectes ja més socials, sobretot en tipus de violències més sutils, des dels contes infantils, que ja ho hem comentat algunes vegades també, pues enguany abordarem el tema de les cançons. No tots, totes les cançons de rap, però són molt dures, són molt violentes i que si sempre la dona sempre porta la pitjor part, s'emporta.
I també en la publicitat, en la contínua utilització del cos de les dones, veritat?
La veritat és que la publicitat també està com molt admesa socialment. El paper de la dona com a xarxa de consum i de publicitat, i també a València ha tingut recentment algunes mobilitzacions en contra de publicitat als autobusos que anunciaven dones prostíbuls i oferint a les dones com una mercancia. Jo crec que són violències que ens van tots els dies llançant, que tenim que estar molt alerta.
Finalment, com a conclusió d'aquest estudi, quines idees es vols traslladar?
Pues jo crec que continua existint un desconeixement del que suposa la desigualtat entre sexes i, per altra banda, també que mantenen creences errònies com reduir la violència de gènere a l'àmbit domèstic, es mantenen els mites com encontrar les causes del maltracte en el consum de substàncies. Per l'altra banda, està la protecció malentesa, la complacència que trenen els joves davant de les seves parelles, a pensar que es produeixen d'una manera que això està relacionat amb l'amor romàntic. Per tant, és molt important que continuem insistint en l'educació i igualtat perquè fem entre tots i totes, tots som responsables de que això millore, família, escola, la societat en general.
Moltíssimes gràcies, Amàlia Alba, presidenta de la Federació Valenciana de Dones Progressistes. Ha estat un plaer i crec que ha sigut molt alliçonadora la teua intervenció.
Moltes gràcies a vosaltres.